Diumenge va ser el primer dia sense cap mort per coronavirus, segons l'últim balanç que ha fet públic el Ministeri de Sanitat. Ahir és el primer cop des del març quan es va decretar l'estat d'alarma. Les xifres mostren com les últimes setmanes la corba està evolucionant millor, fins i tot el que podien esperar les autoritats sanitàries. Una de les primeres persones que va donar un missatge molt optimista, fins i tot més del que es podria esperar les autoritats sanitàries, és el doctor Benito Almirante, cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor Almirante, bon dia i ben tornat.
Hola, bon dia.
Fa just avui 15 dies que vam parlar i llavors la sensació que es va transmetre a vostè és que el contagi del virus era una cosa cada vegada més residual, que el virus estava marxant. S'està confirmant que està marxant el virus o que ja ha marxat fins i tot?
Bueno, que ha marxat no, però si mirem els números dels darrers dies és una obvietat, no? Cada vegada hi ha un nombre més reduït de casos i, de fet, els números d'ahir són realment molt importants des del punt de vista de lo que pensem que està passant, no? 70 casos o 73 casos a tota Espanya és pràcticament no residual, és una malaltia que si no fos per les condicions que tenim passaria totalment desapercebuda.
A què es deu això? És a dir, per què de cop i volta? Escolta, hi ha una cosa, doctor, que ha passat, que quan vam veure les imatges sempre repeteixo el mateix, però és que és així. Recordo que quan van sortir les imatges de les criatures sortint el primer cap de setmana, vam dir tots, ui, aquí hi haurà un merder, un augment de positius que serà terrible. Al cap d'uns dies va sortir la segona glopada, que va ser la gent que va sortir a córrer i la gent que va sortir a passejar. És més, també hi sortia gent gran, que en principi es van dir que trigaria més. No, també van sortir a passejar. Després van dir que passàvem a fase 2, i vam passar a fase 2 i s'ha dit que en grups de que es podia en grups de 10 i les terrasses. Hem vist imatges de terrasses plenes, de gent... Clar, i les dades que ens estan donant en totes aquestes desescalades, el que està passant, és que no creix el nombre d'infectats i sobretot no creix el nombre de morts i fins i tot ahir no n'hi va haver-hi cap. Què està passant?
Miri, jo des del primer moment, i si vostè diu fa 2 setmanes, no el recordo perquè els dies passen una mica diferents.
Sí, és veritat.
Jo crec que el comportament del virus té tot l'aspecte d'un comportament de virus de tipus que en diem estacional. És a dir, que tenen una epidèmica que fins i tot podria ser previsible en quant a la seva durada, no? Que comença en un determinat moment, comença a transmetre's el virus d'una forma molt eficient, arriba al pic màxim en un període de temps no massa llarg, de 2-3 setmanes, es manté en una fase molt important de transmissió durant 5 o 6 setmanes més, i després la tendència natural de la malaltia de tipus estacional doncs és anar-se reduint progressivament fins arribar pràcticament a desaparèixer. No a desaparèixer del tot, però pràcticament a desaparèixer, que és la situació en la que estem ara, no? Això, aquest comportament, el coneixem molt per altres virus, i el més similar, com ja he comentat alguna vegada, és el virus de la grip. Si ara posessin les corbes del virus de la grip d'aquest any o d'anys anteriors i el coronavirus, veuríem com són d'una forma idèntica. El que passa és que en el cas del coronavirus el nombre de persones afectades ha estat molt més important, i el que és més important, el nombre de persones que han necessitat d'ingressar a l'hospital i a les UCIs és el que ha impactat molt en aquesta malaltia, perquè si no, des del punt de vista del comportament és molt similar. Això segurament es deu...
Però el virus, perquè ens entenguem, aquest virus, el coronavirus, és molt més violent que no pas el que seria l'agrip convencional, no?
Sí, en aquest moment sí, perquè és la primera vegada, però si vostè ara se n'anés a la grip pandèmica de l'any 2009 i comparem les xifres, en la grip pandèmica de l'any 2019, que no es va fer cap sistema de confinament perquè va afectar molta gent, en el món van haver-hi més de 1.000 milions de persones afectades. I el que és més important, perquè ara s'ha de parlar molt de mortalitat del coronavirus, en la grip pandèmica del 2009, que segurament no li van donar la importància que l'estem donant al coronavirus, va haver-hi entre 350 i 600.000 morts directament relacionades. I, per tant, és evident que l'impacte d'aquest virus a vegades s'ha de veure una mica també en perspectiva de lo que han estat altres epidèmies.
Per tant, li pregunto, ens estem passant de prudents o tota prudència és bona, o, d'una altra banda, si ja va bé que, veient les imatges que estem veient també d'aquests dies, ja va bé que també que posem el fre de mà una mica a la població, que s'ha portat molt bé durant un temps, però que també se li ha de dir que no es passi de frenada.
Miri, un parell de coses importants. Ser prudent amb un brot epidèmic nou és una mesura absolutament coherent i lo incoherent seria el contrari, no? Passar com si no passés absolutament res. Per tant, jo crec que la coherència que s'ha aplicat fins al dia d'avui o fins a les darreres setmanes és absolutament normal. Una altra cosa diferent és el que hem de fer a partir d'ara. Aquest és el debat més important que ara mateix hem de tenir els científics, per una banda, els professionals de la sanitat, i per una altra banda, doncs, les autoritats sanitàries. No? Clar, és obvi que ara, en el moment que estem de transmissió de l'epidèmia, segurament a la societat li ha donat un missatge diferent al que li donaven fa 3 o 4 setmanes quan estàvem en una part encara àlgida de la malaltia. I per tant, jo crec que ara el més important per totes les bandes és donar primer un missatge de tranquil·litat, de calma, de que segurament hem de continuar fent una sèrie de coses, però a lo millor el que és molt important que donem a la societat és el missatge de que no hem de sortir de l'epidèmia amb por, amb pànic. És una mica la sensació que comencem a tenir, no? Que la gent està sortint, que està sortint acceptablement bé, però amb un pànic i amb una por segurament desorbitada en relació a el que és la importància de la malaltia en aquest moment i el que sabem de el que pot passar en les properes setmanes.
Val, per tant, i què hauria de passar les pròximes setmanes o què creu que passarà les pròximes setmanes?
Doncs segurament el que passarà és que la malaltia continuarà tenint aquesta manera de comportar-se de pocs casos nous i sobretot jo crec que el punt més rellevant és que si tenim un sistema que és capaç de, en molt poc temps, en 2, 3, 4 dies, identificar tots els contactes d'un cas nou, segurament es mantindrà en aquest nivell i és possible que arribem, si no, a un nivell zero o a un nivell gairebé de zero, perquè aquest és el comportament de totes les epidèmies que tenen un comportament d'aquest tipus estacional. En la grip, ara no la busquem, però si busquéssim com busquem el coronavirus, potser algun cas trobaríem de grip, perquè és evident que el virus de la grip no desapareix. De fet, si ara apliquéssim models matemàtics a la grip, gairebé es podria dir el dia que començarà la grip la propera temporada, perquè tenim tant coneixement d'ella que és molt factible pues, identificar el moment d'aparició de la grip. Per tant, jo crec que ara, a la situació que estem, la infecció per coronavirus, jo crec que ha de permetre que la societat comenci a fer una activitat, jo no diria normal, perquè és evident que no la podem fer normal, però hem de tornar a una certa normalitat. Jo, aquests dies enrere, que algunes persones m'han preguntat, jo crec que si sortim de la malaltia per coronavirus amb una nova normalitat permanent i pels segles als segles, sortim malament. Jo crec que això és una certa derrota. Jo crec que hem de sortir amb un període de temps transitori que ens porti cap a una normalitat amb un període de temps d'uns mesos.
Val, per tant, és una normalitat, diguem-ho que puntual, per tornar a la normalitat, o la normalitat que sempre havíem estat des d'un punt de vista de l'actuació que tenien com a societat. Una altra cosa és com ens ha canviat mentalment això de cara a un futur, és a dir, si serem millors, més solidaris, però des del punt de vista de fer coses, sí, les farem i serà més important la part econòmica que no pas la part sanitària. Dic això perquè amb el tema, per exemple, de la mascareta, ara tothom utilitza la mascareta, la gent és molt solidària, al carrer veus molta gent amb mascareta, fins i tot quan ens diuen que amb 2 metres pel carrer tampoc faria falta. Però tal, veus la gent que efectivament és molt disciplinada quan entra en un local públic i es posa la mascareta. Clar, no hem fet tard amb la posada de la mascareta? Aquesta mascareta no ens l'haurien d'haver posat obligatòriament fa 2 mesos i no ara?
Segurament hauria estat molt més eficient, perquè evidentment la mascareta el que protegeix és la transmissió des d'una persona que té la malaltia cap a una altra que no la té. Per tant, si fa un mes i mig o 2 mesos cada dia a Espanya diagnosticàvem 8, 9, 10.000 casos nous, que vol dir que hi havia potser 40 o 50.000 casos nous, perquè si mirem les xifres totals això és el que estava passant, doncs efectivament en aquest moment la mascareta era d'una gran utilitat. Però és evident que les autoritats sanitàries i tots els organismes internacionals han dubtat molt des del principi si aquest instrument era factible o no fora de l'ambient i de l'entorn hospitalari. Clar, quan l'hem posat en marxa, també condicionat per la producció massiva d'aquest dispositiu, perquè arriba a tothom, segurament m'ha arribat una mica tard. Ara mateix, si nosaltres tenim en compte que a Espanya ja no tinguem 70 casos nous en un dia, la probabilitat que en qualsevol espai obert tinguem un cas nou al nostre costat és gairebé nul·la. És gairebé nul·la. Per tant,
ens estem... Perdoni, pot repetir això, perdoni, doctor?
Sí, que vull dir que amb 70 casos nous per dia no en tenim massa possibilitats de que al nostre costat hi ha una persona positiva, perquè no n'hi ha ara de persones positives, perquè es busca d'una forma molt intensa les persones positives i no és factible. Potser que sigui algun asimptomàtic, però també el nombre d'asimptomàtics està en funció del nombre d'asimptomàtics, o sigui, no pot haver més asimptomàtics ara que quan hi havia més casos. El percentatge més o menys es manté. Per tant, ara, la mascareta fora de l'entorn hospitalari, de l'entorn residencial i de l'entorn d'espai on no pugui mantenir una distància de seguretat durant un temps perllongat, perquè la distància de seguretat a vegades el magnifica el seu impacte. El que és realment important és les dues coses alhora, distància de seguretat i període de temps llarg. O sigui, hem de tenir el risc quan una persona està a menys d'un metre i mig de distància, però d'un període de temps durant més de 10 o 15 minuts, i a més que la persona estigui parlant, que estigui susurrant, és a dir, amb mecanismes en els que hi hagi possibilitat de que surti les gotes de les vies respiratòries. Per tant, creuar-se amb una altra persona, fins i tot al supermercat, i tindria un risc molt baix, gairebé nul. Però clar, jo no diré ara que la gent no es posi mascareta. El que és evident és que jo crec que ara hem de canviar una mica, i jo estic insistint, perquè això condicionarà molt el comportament de la societat. Hem de passar de l'obligatorietat de les coses a compartir en la societat la responsabilitat, és a dir, a recomanar coses que la societat estigui segura que el que està fent és el millor. Perquè la recomanació, que segurament no és tan normal en els nostres països llatins, però que en els països nòrdics és una cosa molt habitual. L'autoritat sanitària recomana una activitat preventiva i la societat entén que això és bo per la societat. Per tant, és aquest canvi cultural el que ens hauria de portar el coronavirus. La corresponsabilitat entre les autoritats sanitàries i els ciutadans, perquè entenguin en primer moment que una recomanació sanitària és convenient per als serveis en primer moment i en tot moment.
Li trasllado una pregunta d'un company de la redacció tal qual la fa en el grup del programa, que és, per tant, estem, doctor, fent el burro portant mascareta pel carrer?
A veure, jo no diria... Jo crec que això és una mica exagerat i, a més, podria ser pejoratiu fins i tot per la gent que la porta. Jo crec que no fa mal, i si pot fer algun benefici en el que estigui petit, pues tothom que tingui la responsabilitat i la sensació de que ho ha de fer pels altres ho ha de fer. Jo crec que el que hauríem de fer ara és, des de les autoritats sanitàries, donar un missatge clar que l'obligatorietat de portar mascareta en els espais oberts no és necessària. L'obligatorietat, la recomanació pot ser més o menys necessària. En funció, miri, un dels puestos que en aquest moment és més problemàtic són les taules que posen els restaurants i els bars a les portes. La distància de seguretat allà moltes vegades no és possible. Però clar, quan la gent va prendre una beguda, un cafè, una cervesa, el que sigui, no pot estar amb la mascareta posada, és compatible, no? Quan dintre de 2 setmanes, aproximadament, entrem al restaurant a dinar, perquè es podrà entrar al restaurant a dinar dintre de 2 o 3 setmanes, i o la setmana que ve a molts llocs de Catalunya, les distàncies seran, però no haurà ningú amb mascareta, i estarem en un espai tancat i la gent es mourà per allà. Però jo no m'imagino la gent sentada a la taula i entre plat i plat posats la mascareta, com a mínim, a dia d'avui no m'ho puc imaginar. Per tant, jo crec que ara el que hem de procurar és, progressivament, que la gent comenci a pensar que la normalitat hi arribarà. La normalitat hi arribarà. I anirem a la platja sense mascareta. I anirem al cine també sense mascareta quan la situació ho permeti. Perquè és que, si no, és inviable que d'aquí, per sempre, la mascareta formi part de la nostra vida. Jo, vaja, hauria de ser una situació molt catastròfica perquè això passés.
No creu, doctor, que estem en aquella fase de tan típica de tots els virus, fins i tot els més letals, que tothom deia, a mi no em passarà, per tant, jo tranquil. I llavors fem actuacions moltes vegades que podem posar en risc, o fins i tot no només els altres, sinó també nosaltres mateixos?
Bueno, és que podria passar que potser fem tantes coses que algunes siguin no només innecessàries, sinó fins i tot contraproduents. O sigui, ara mateix ahir el doctor Simón va fer un comentari que em va sobtar molt, no? Diu, ara resulta que estem utilitzant tantes mascaretes i tants guants i tants articles per protegir-se que els estem eliminant de forma segurament inadequada. Vull dir que podem acumular en una paperera multitud de dispositius d'aquests que estiguin tots contaminats de virus, i això per la gent que s'apropi a aquella paperera podria ser fins i tot un problema. És a dir, que a lo millor estem ara una mica exagerant l'actitud preventiva i no seria bo que això conduís a una fins i tot a un augment del risc. O sigui, jo crec que tota la població ha d'estar ara amb una sensació de calma, amb una sensació de tranquil·litat. L'abordatge de la pandèmia en aquest moment en el nostre entorn és un abordatge molt positiu. Estem arribant, jo crec, a la fase final més dura de tota la pandèmia, i jo crec que a partir d'ara només hi haurà notícies bones, perquè els petits brots que n'hi ha per tot Espanya, el que és important entendre és que aquests brots es donen fonamentalment perquè hi ha alguna persona que tenia risc de transmissió i s'ha fet una cosa que no tocava. Però és que això, quan se facin les coses en beta, també passarà, eh? Quan dintre de dos mesos alguna persona que tingui la infecció faci una reunió adequada de 10 o de 15, també la pot transmetre. És a dir, hem de saber viure amb un petit grau de transmissió del virus, a no ser que desaparegui per complet, que avui en dia no hi ha cap element que faci pensar que desapareixerà per complet. Sí. Per tant, jo crec que també hem de mantenir una tranquil·litat, i fins i tot jo m'atreveria a dir que els mitjans de comunicació també han de tenir una mica de calma a l'hora d'interpretar les notícies, perquè a vegades hi ha un petit brot de malaltia de 10 persones en un determinat espai i es primera notícia a tots els mitjans de comunicació, i això és una cosa que des del punt de vista numèric i del punt de vista d'impacte sobre la pandèmia té molt poc valor. 10 casos en el volum de casos que estem parlant, si estan ben abordats des del principi, té un valor molt limitat.
En tot cas, ara farem que qualsevol de les tertulies que tenim al programa pugui preguntar amb el doctor Almirante. Clar, aquí ara hi ha moltes preguntes que s'hauran de fer a partir del futur que ens ve. La primera, que hi haurà rebrots i fins i tot que en pot haver-hi algun al mes d'agost? Això pot ser, no?
Sí, el que passa que jo, ara mateix tenia el Bartello, li he comentat que és molt important diferenciar el que és un rebrot de lo que és un brot de la malaltia.
Mire, rebrot... Val, doncs li pregunto... Val, d'acord, expliqui-m'ho. Rebrot és...
El concepte de rebrot vol dir que hi ha una transmissió comunitària descontrolada. És a dir, que no som capaços de veure la cadena de contagi a través de casos nous. Això és un rebrot. Sigui de 1.000, sigui de 200 o sigui de 10.000. Per tant, si això es donés, que hi hagi situacions d'aquestes, que la cadena de contagi no es pugui, no es pugui fer i no es pugui identificar els contactes i, per tant, no es puguin posar les mesures de prevenció adequada perquè la cadena pari de circular, això és un rebrot. Però això és molt diferent a un brot. Miri, en les fàbriques o en les zones aquestes de treball de Lleida o en la festa aquesta famosa de Lleida, el que s'ha produït és un brot. És un brot. Vol dir que una persona que tenia la infecció o més d'una persona que tenien es van reunir en un espai determinat durant un temps determinat i van transmetre la malaltia a diverses persones que immediatament el sistema ha pogut localitzar i trencar totalment la cadena de contagi. I no ha hagut cap cas nou no identificat. Per tant, clar, el concepte aquest de brot i rebrot és molt important. Clar, si nosaltres ara fem una festa per 200 persones i resulta que n'hi ha alguna persona, que n'hi ha 150 persones afectades, és un brot d'una gran magnitud, perquè serà molt difícil identificar els 150 contactes i les persones que hagin tingut relació amb aquests 150 contactes quan siguin positius. Però fins que no hi hagi una transmissió comunitària incontrolada, no es pot parlar de rebrot. Per tant, el mes d'agost, l'opinió que tothom tenim en aquest moment és que poden haver-hi petits brots quan la gent comenci a fer vida social, vida normal i, sobretot, vida d'estiu. És que la vida d'estiu té molta relació social i, per tant, és possible que hi hagi brots a nivell de famílies, a nivell d'espais que facin celebracions de diverses persones. I això són brots, no són rebrots, eh? Sempre i quan es pugui seguir la cadena de contagi. I això és molt important perquè, si no, estem parlant d'un rebrot quan un dia tenim 70 casos i l'endemà tenim 125, ja. I això no és exactament així, eh?
Ja li pregunto per diverses coses, ara que parla de l'estiu, i ja deixo que pregunten els tertulians. El primer és el curs escolar. És a dir, és evident que és ja d'un tema educatiu. Aquí hi ha estem parlant, però n'estem parlant molt menys del que crec que n'hauríem de parlar, que és que les criatures, que s'adapten a tot, seran aquests que creixen ara, són d'una generació que tindran un forat durant de 3 mesos terrible, terrible. Per tant, és molt important que les criatures puguin tornar quan abans a l'escola, evidentment, amb la seguretat de les èpoques que vivim ara. Per tant, quan creu convenient que es podria tornar que els nens poguessin anar a escola, doctor?
Miri, hi ha un aspecte que jo crec que és molt important i que s'ha de fer molt èmfasi, no? Afortunadament, i jo crec que això ja és molt conegut per la majoria de la població, els nens tenen un risc de malaltia molt baix. I també tenen un risc de tenir la infecció transmissible també molt baix, perquè s'ha descobert, entre altres raons, que els nens tenen un receptor en la seva mucosa respiratòria poc desenvolupat perquè el virus es pugui enganxar i multiplicar-se, i per tant això és un mecanisme que d'alguna manera fa que els nens siguin uns transmissors molt poc importants de la malaltia. Per tant, jo crec que això, d'alguna manera, ha de fer veure a les autoritats sanitàries, però no només d'Espanya, sinó de tot el món, que s'han de fer uns protocols de prevenció i d'actuació sanitària amb els nens, segurament una mica diferent amb els adults. Clar que aquí hi ha col·lectius que es posen en el mig i fan difícil treballar amb un tema molt més allà. Un col·lectiu són els mestres, no? Clar, hi ha mestres que tenen totes les edats, fins i tot mestres que tenen edats que poden tenir risc de malaltia important, i per tant la interrelació entre els alumnes i els mestres s'ha de protegir d'una forma molt important tot el col·lectiu de mestres. I per una altra banda, és tot el col·lectiu de familiars i de parents que van als centres escolars per acompanyar amb aquest nen, que també hi ha dificultats perquè totes aquestes persones mantinguin distàncies de seguretat, etcètera, etcètera. Dit això, el que és l'entorn de l'aula, l'entorn del lloc d'ensenyament, segurament les mesures que s'han pres, sota el meu punt de vista, es podrien millorar en quant a nombre de persones dintre de l'aula, a capacitat de relació entre els nens. Jo no puc imaginar els nens fent activitats escolars amb mascareta i anant al pati amb la mascareta. Jo crec que això, primer, pels nens, pot ser molt traumàtic, i segon, això s'hauria de demostrar que realment és un mecanisme eficaç per prevenir la transmissió, perquè si no és un mecanisme eficaç per prevenir la transmissió, potser que estem obligant al sistema educatiu a prendre mesures exagerades, i s'ha d'estudiar d'una forma molt curosa d'aquí al setembre, perquè quan comenci l'activitat escolar a ple rendiment, i no diguéssim de l'activitat universitària, que està totalment aturada, no? Quan comencin aquestes activitats docents, han de ser amb un protocol sanitari que sigui viable, i el que és més important, que científicament estigui demostrat que és necessari.
Val. I l'altra pregunta que tenia respecte a l'estiu és, clar, el món de la cultura està espantada amb el que ja té al damunt i el que encara li pot venir. Estem parlant de concerts a l'aire lliure, de discoteques, estem parlant, òbviament, dels cinemes, estem parlant dels teatres, estem parlant també del món del futbol. Aquestes grans concentracions, o petites concentracions en llocs tancats, com pot ser un teatre o un cinema, això encara trigarem temps a poder-ho fer i fer-ho bé?
És molt probable. És molt probable que les aglomeracions de persones o les concentracions de persones molt importants, sobretot en espais tancats, eh? O sigui, jo no estic parlant tant d'espais oberts. Miri, un exemple que segurament molta gent ha tingut notícia aquests dies, el Tour de France, que és una activitat esportiva molt rellevant a França, no? I que sembla que aquest any fa alguna mena de centenari o alguna cosa de celebració, no volen que deixi, que no es pugui fer aquest any. I la limitació que han posat és que el nombre de persones en les arribades i les sortides no superen les 5.000 persones. Vol dir que estan posant en marxa mecanismes de manera que es limiti el nombre de persones que estiguin en un espai determinat, fonamentalment a l'aire lliure. El que és més difícil en aquest moment són els espais tancats. Els espais tancats com una discoteca o com un teatre. Clar, les distàncies de seguretat allà no són tan fàcils de portar a la pràctica, i probablement ens haurem d'acostumar a un sistema en el qual l'aforament sigui limitat durant un temps fins que es pugui comprovar que aquest aforament limitat no té riscos i progressivament ampliem a l'aforament. Aquí sí que és molt difícil fer estudis científics que puguin demostrar si més o menys gent té risc a dintre d'un teatre o a dintre d'una discoteca. El que haurem de fer és començar amb un aforament limitat i progressivament augmentar l'aforament. Jo crec que a mig termini el teatre ha d'estar ple i la discoteca ha d'existir, i el camp de futbol ha de tornar a tenir públic. Jo aquests dies que ja estan donant imatge del camp de futbol sense públic, crec que això és difícil d'entendre en un període de temps més allà de 3, 4 o 5 mesos.
Un quart d'11 del matí. Preguntes, vinga. Comença Toni Aire. Endavant, Toni.
Molt bé. Bon dia, doctor Almirante. Miri, jo, bon jo tinc curtetes i al peu. Dues idees i una pregunta. Primera, potser no ens infectarem, però acabarem bojos. Ho dic perquè jo acabo no entenent res. Si ara la medicina, i vostè s'ha explicat molt bé, però ara la medicina ens diu que estem potser exagerant amb certs hàbits que fa 4 dies ens deien que eren imprescindibles i que s'havien de fer. Aquesta primera idea. A veure com ens expliquem ara què fem. I potser escoltant-lo avui hi ha gent que pensi que ja pot passar de mascareta en segons quins entorns. Dues, Jo no crec que sortim, com diu vostè, efectivament, estic d'acord, amb aquesta nova normalitat pels segles dels segles. De fet, aquests dies, qui més qui menys, tots hem abaixat una mica la guàrdia, poc o molt, després hi haurà poc o molt, però hem anat matisant, en certa manera, les mesures de seguretat que havíem pres fins ara, quan ens hem trobat amb família, quan ens hem trobat amb amics, etc. I tercera, a la pregunta, vostè ha dit, el virus no ha marxat, però cal que sigui, això sí, una malaltia que vostè apuntava que podria passar totalment desapercebuda a dia d'avui amb els índexs que tenim. Ha apuntat el virus com a estacional. I aquí la pregunta, llavors el proper hivern, si no hi ha vacuna, el risc és similar al que hem tingut ara de que torni a passar o ja no tornarem a estar en aquests nivells d'infecció del Covid-19?
Aquesta pregunta és molt important i segurament no té una resposta definitiva, però és cert que el primer brot d'un virus nou, i en aquest cas és un virus nou, és el que té un impacte més important sobre la població. Consecutivament, els nous brots acostumen a tenir un impacte no tan important en quant a virulència del virus. Per què? Perquè, per una part, hi ha una part de la població que ja ha passat la malaltia, i per poca immunitat que doni el virus, aquesta gent que ja ha passat la malaltia és molt difícil que torni a tenir una malaltia greu. Per tant, ja és una part important de la població, ni que sigui el 10%, eh? No, afortunadament, només ha estat el 10%, doncs aquest 10% ja té una certa protecció i la malaltia amb ells, si apareix, doncs apareixerà d'una forma molt lleu. I, per una altra banda, el propi virus, a mesura que va passant el temps, per adaptar-se al medi, per poder viure, per poder sobreviure, ha de produir una sèrie de mutacions en la seva estructura i sovint, no sempre, però sovint, aquestes mutacions fan que el virus sigui menys virulent. Això és el que acostuma a passar en condicions habituals. Amb aquest virus passarà? No ho sabem, però forma part de les possibilitats. Això vol dir que si dintre d'uns mesos la previsió en aquest moment és que si és estacional sigui a finals de la tardor, principis de l'hivern, si estem parlant al desembre, al gener, etcètera, etcètera. No sé ben bé perquè han posat el mes d'octubre, perquè és una cosa una mica arbitrària, perquè no hi ha res que faci pensar, i de fet l'altre dia l'OMS va desmentir totalment que aquesta previsió del mes d'octubre fos certa, no? Pues així, si el virus torna al mes de desembre, doncs la previsió és que no sigui tan greu la malaltia i que no afecti a tanta gent com ha afectat en aquest moment. Però clar, encara quedem molts milions de persones per afectar. I després un altre aspecte que no sabem és si torna amb aquestes dates i, a més, hi ha el virus de la grip simultàniament, en el món de la natura, en totes les espècies animals, sempre hi ha una mena de competició biològica per guanyar la partida. I en els virus també. Dos virus que afecten a les mateixes persones, a la via respiratòria, que competeixen entre si per produir la malaltia, no necessàriament han de sumar a l'hora de produir malaltia. A lo millor el virus de la grip està més adaptat al medi, això és una cosa purament teòrica, i guanya la partida el coronavirus, i el virus de la grip té, diguéssim, la possibilitat de produir malaltia per davant del coronavirus. Això no ho sabem, perquè fins ara no s'ha produït mai aquesta situació, perquè quan ha hagut el virus del coronavirus, la major part dels països del món, el virus de la grip ja havia passat, i això no ho sabem si coincideixen amb el temps. Per tant, a priori, jo crec que s'ha de pensar que la pròxima vegada que tinguem coronavirus, el volum de malaltia i la gravetat ha de ser una mica inferior al que tenim en aquest moment.
Val, Bernat.
Sí, doctor, bon dia. Com vostè ens ha explicat dues coses que a mi em semblen importantíssimes. Primer, que el contagi a l'aire lliure ja sembla pràcticament inexistent i que si en cas de brot, que no de rebrot, serà com més localitzat millor. És a dir, seran coses com les que van passar a Lleida. Si això és així, la pregunta és molt clara. Per què té sentit continuar amb l'estat d'alarma? En el sentit de que necessitem una gestió sanitària com més concentrada en els indrets millor, és a dir, com menys central i més regional millor, i quin sentit té, per exemple, que tanquem en algunes zones del país, que tanquem la vida a les 11 de la nit. I la segona pregunta, vostè ha apuntat una cosa que a mi em sembla molt interessant, sobretot de cara al futur. Nosaltres tenim sistemes sanitaris acostumats a malalties de llarga duració, com el càncer o altres malalties hepàtiques, diguéssim, més greus. El coronavirus ens ha explicat una cosa, i és que potser haurem hem d'adaptar els nostres sistemes sanitaris a uns requeriments, per dir-ho així, com el llenguatge econòmic, d'estrès, és a dir, de molta capacitat de malalts i de molta capacitat de curació en un temps en una temporalitat molt determinada. Com ens preparem per això? Perquè jo, fixi's, més que el coronavirus, em preocupo pels virus que vindran, és a dir, qui diu que d'aquí anys no ens vindrà un virus, doncs, que no serà respiratori sinó sanguini, o que es contagiarà, jo què sé, pel que mengem, o per on anem. Exacte, és a dir, jo crec que vostè ha apuntat això i és molt interessant, apunta una transformació radical dels nostres sistemes sanitaris.
Mili, a la primera pregunta, l'estat d'alarma ha estat una decisió política des del primer moment, amb el suport de l'assessoria científica i de l'assessoria professional que ha calgut, però no deixa de ser una decisió política. Jo, per respondre a aquesta pregunta, segurament aniríem a un entorn europeu, no? Vull dir, què està passant a la resta d'Europa? Pues que cada país ha fet les mesures que li han semblat més convenient per al seu propi país. Això vol dir que l'estat d'alarma aquí estigui ben posat o mal posat? Segurament és una mica més exigent en quant a activitats que el que està passant a Itàlia, el que està passant a França, el que està passant a Alemanya, que si vostès miren les xifres de dades d'infecció en el moment actual són fins i tot més altes que a Espanya, no? Per tant, avui en dia, amb aquestes xifres que tenim d'infecció, segurament l'estat d'alarma no és necessari, però clar, es va posar en marxa en un moment en què la malaltia era molt important i segurament amb uns plasos que políticament en aquest moment són difícils de modificar, però tampoc voldria entrar en cap debat polític perquè jo soc sanitari i no voldria que cap debat polític s'incorporés a la meva paraula. En el que és estrictament necessari per combatre avui en dia l'epidèmia, segurament moltes de les limitacions de l'estat d'alarma no són massa necessàries fer-les. I amb les limitacions pròpies del distanciament físic i de l'utilització de mascaretes en espais tancats, segurament seria suficient, no? La segona qüestió, que jo crec que és molt important, no? El sistema sanitari en el seu conjunt està molt preparat, com vostè ha dit, per malalties molt consistents, malalties cròniques, malalties que de forma continuada van incorporant pacients nous i és previsible el que farem el mes que ve i el que farem dintre 6 mesos. Segurament el que hem de fer a partir d'ara i l'ensenyament més important d'aquesta pandèmia és que ens hem de preparar abans de que arribi la propera, que arribarà segur. Trigarà 2 anys, 3, 4 o 10, però arribarà. Per tant, nosaltres, en el nostre hospital, jo estem fent, el sistema sanitari està treballant, ha de tenir sempre en marxa un pla de contingència per si en un moment determinat hem d'atendre a centenars de persones perquè hi ha un brot epidèmic d'una malaltia infecciosa transmissible. Clar, que si la magnitud és com el que ha hagut ara el coronavirus, és molt difícil, perquè hauríem de tenir gairebé 2 sistemes paral·lels. Nosaltres vam utilitzar en el nostre hospital el 80% dels recursos assistencials al coronavirus. Això significa que gairebé tenim 2 sistemes paral·lels, un per l'activitat convencional i un altre per viure la pandèmia. Això és molt costós des del punt de vista econòmic, no?
No sé, l'Antonio vol fer pregunta. Rocío, alguna pregunta?
Sí, també.
I jo volia preguntar.
Gràcies.
Perquè...
Si el Joan, molt breus, per l'amor de Déu, gràcies.
Sí, no, a mi m'ha semblat molt interessant, doctor, aquesta cosa d'efecte pèndol, no? Que potser primer vam ser poc restrictius i ara potser ho estem sent massa, i en temes com el dret a l'educació això té un cost enorme, social, i pels nostres nens, i s'ha d'avaluar mèdicament cada decisió. Però el que segueix tenint confosa és que si hem passat el que hem passat perquè una persona infectada, un pacient zero, no?, que es diu, va arribar i va poder gairebé col·lapsar el nostre sistema sanitari i tenir 30.000 morts, jo no entenc que amb una serologia que diu que només el 5% de la població de tot l'estat espanyol ho ha passat, això no pugui tornar a passar. És el que no, el que em confon del que ens ha explicat. Per què no? Un 5% és molt poc, queda el 95% restant, no?
Evident, però també contra el virus, Vull dir que el problema no només està en la persona que pugui tenir malaltia, sinó també el virus i el seu comportament biològic. Els virus són estructures que han de tenir un comportament biològic segons com estan genèticament configurats. I el virus també compta, perquè en el virus de la grip pues passa el mateix, no? Cada any hi ha un període de temps que la gent té la malaltia i un període de temps més llarg que la gent no té la malaltia. Això que vostè ha dit del pacient zero és molt interessant des del punt de vista epidemiològic, però en tots els països no hi ha un pacient zero. Hi ha desenes, milers de pacients zeros a vegades, perquè si vostè compta la manera que el virus va entrar a Espanya, no va entrar per una persona. van entrar segurament per desenes de persones que estaven desplaçant per Europa en espai on havia ja la malaltia, o desenes de persones que venien de Xina i que portaven la malaltia. I si ara mateix poguessin tenir accés a l'estructura del virus genòmica del virus que s'han detectat a Espanya, hi ha diverses soques del virus que han entrat a Espanya. No només una soca que s'ha disseminat de forma geomètrica per totes les persones, a través d'una sola persona hi ha 30.000 morts, com vostè ha dit. No, no. És que durant uns quants dies, o potser dos o tres setmanes, va començar a entrar el virus de forma progressiva i no vam ser capaços de detectar aquests casos. I d'una sola persona, al principi, en podien sortir tres, d'aquests 3-9, d'aquests 9-27, i en un període de temps molt curt, pues, se fa el volum tan important de persones afectades perquè ningú coneixia, havia estat en contacte amb el virus prèviament. Això, des del punt de vista científic, no és una cosa que no hagi passat mai. Totes les epidèmies, en general en el món, han tingut una durada limitada. Algunes de forma estacional, com aquestes virals, i altres, quan han acabat amb un nombre important de població susceptible, després la malaltia pues, ha desaparegut. Miri, un exemple molt clar és el que passa a Àfrica amb l'Ebola. No? L'Ebola pues, també fa brots en zones determinades d'Àfrica i com que la mobilitat d'aquelles persones és molt limitada, pues, acaba tenint una mortalitat determinada en la zona que afecta i en un moment determinat el virus de l'Ebola desapareix fins a la propera vegada. És a dir, que totes les epidèmies tenen aquest comportament que és que es donen brots de tant en quant. I els estacionals, que és el que jo crec que està passant amb aquest virus, pues, té molt a veure amb les condicions climatològiques i ambientals perquè es pugui reproduir i transmetre de forma important. I això té molt a veure amb l'aglomeració de persones. Si vostè mira l'aglomeració de persones al mes de desembre, és totalment diferent al mes de juliol. I això és un aspecte molt important per afavorir la transmissió.
Joan, vols preguntar alguna cosa?
Jo en tinc una de molt concreta i de molt ràpida. Se suposa que a partir de la fase 2 de la propera setmana la gent ja podrem anar a les residències a visitar pares. Això es pot convertir en un problema, siguent com ha sigut tan sensible el tema de residències. Aquí pot haver una allau de persones i una mica com abans deia el Jordi, que patíem tots perquè quan la canalla sortís al carrer passés qualsevol cosa. Com s'ha d'actuar en una circumstància així?
Jo crec que si s'apliquen els protocols sanitaris que estan en marxa amb aquesta residència no tindria per què haver-hi cap mena de problema. Compti que a les residències, malauradament, un percentatge molt gran de residents ja ha passat la malaltia. Alguns, malauradament, han mort però, com a conseqüència de la malaltia i els que han sobreviscut ja l'han passat de la malaltia. Per tant, aquests ja no són transmissors. I la gent que anem a veure els residents no tenim per què tenir la malaltia perquè ara, com hem explicat abans, la gent habitual del carrer no té la malaltia. Per tant, a dins de les residències, un percentatge molt gran de residents ja han patit i ja han passat la malaltia. Aquest percentatge que comentàvem abans del 5%, a les residències, com a mínim, les del nostre entorn, puja fins al 20%. O sigui que entre aproximadament el 20% de les residències de Catalunya han tingut, els residents han tingut la malaltia. Per tant, tota aquesta gent que ha tingut la malaltia ja no, habitualment no la torna a tenir la mateixa temporada. I després, la gent que anem a veure, si fem un protocol sanitari adequat, que bàsicament és mascareta, higiene de mans i mantenir la distància de seguretat amb les persones residents que estan en aquestes institucions, no té per què haver-hi cap problema. Jo crec que, en qualsevol cas, qualsevol nova activitat que fem sempre despertarà la preocupació de que pugui haver un problema. I hem de vigilar molt a sobre i potser hi ha aquestes fases d'una o dues setmanes per vigilar el problema. Però jo crec que ara no hi ha res que faci pensar que anar a la residència comporti un risc extremadament gran com perquè no es pugui visitar doncs, a totes les persones que estan allà que ja han tingut un sacrifici molt important en relació amb la pandèmia.
Molt bé. Anton.
Buenos días, yo le hablo desde Galicia y en Galicia la prensa y también el gobierno llevaba varios días alertándonos sobre las hordas de madrileños, catalanes, andaluces que van a venir este verano a Galicia. De hecho la prensa lleva varios días con informaciones de vecinos denunciando que las segundas residencias se están abriendo, que si las reservas se han disparado en las Rías Baixas y también a Costa da Morte. Y se habla de invasión de madrileños y catalanes. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. ¿Realmente debemos preocuparnos de esta manera?
A ver, yo creo que, en primer lugar, la cuestión tiene un cierto grado de xenofobia. Lo lamento comunicarlo, porque ahora parece que si tienes la etiqueta de catalán o madrileño tienes el virus puesto en la frente, ¿no?
Es que talmente se cuenta así. Yo le traslado. Si quiere le leo algunos titulares... que se puede quedar assombrado.
No, i aquí añadiria, perdó, doctor, aquí afegiria també que molta gent que segurament no, que hagués de fora del territori, del que seria de l'àrea metropolitana de Barcelona, poden pensar també, quan te'n vas a segons quines segones residències, que et poden dir, sí, ja ens portaran el virus cap a les segones residències, que també ho poden pensar. Esclar.
Bueno, no sé, jo crec que això, des del punt de vista social, és molt preocupant. Jo no soc sociòleg, però m'agradaria que els sociòlegs interpretessin aquestes notícies perquè són molt preocupants. Miri, des del punt de vista sanitari, és que jo puc parlar, que en aquest moment una persona de Madrid o una persona de Barcelona o de qualsevol territori, o una persona de Ciudad Real o de Valladolid, que han tingut molts casos, viatja amb una persona d'Espanya, té el mateix risc que una persona de Sevilla, de Cádiz o de Bilbao. És que jo crec que això no és el problema. El problema seria en el moment que hi havia taxes molt elevades a Madrid i Barcelona. Per ara, les taxes de Madrid i Barcelona comparat amb total de població són molt baixes. Per tant, si de la pandèmia aquesta de sortir que ciutadans d'una part d'un país no puguin anar a una altra part del país perquè siguin mal vistos, jo crec que és una sortida no només molt dolenta, sinó que seria terrorística, no? Perquè jo crec que això és aplicar amb una crisi sanitària un comportament xenòfob que no m'agradaria massa que la nostra població ho interpretés així. A Itàlia està passant també una mica el mateix, no? Que els ciutadans del nord, quan volen desplaçar-se al sud, els demanen una sèrie de garanties extra que no tinguin necessitat. Jo crec que això és extraordinàriament preocupant perquè no és així com van les epidèmies i segurament hi ha tota una labor pedagògica molt important per evitar que passin aquestes coses.
Pere.
Bon dia, doctor. Jo volia saber, el tema dels avions, atès que representa que és un lloc tancat i on hi estem més de 10 minuts, el queda resolt amb els filtres EPA o ens hem de preocupar? I una segona fixació que tingués, tenia la sensació que la festa de Sant Joan, la Revetlla, tenint en compte que ja estaríem sortint de la fase 2 pràcticament tothom i que ja s'acabaria l'estat d'alarma, podia ser, i que és una festa molt, molt majoritària, podria ser un factor de propagació, però entenc que al ser a l'aire lliure, essencialment, no ens hem d'amoïnar.
Ha dit Sergio Delgado, perdó, complemento, sí, el que va dir ahir aquí al Món RAC1, que és que la idea que té la Generalitat seria, com a màxim, 15 persones, en grups de 15 persones, fer la revetlla, sempre, evidentment, en lloc obert, i en cap cas a platges, però que fer la revetlla i que parlarien de la mobilitat perquè la voluntat és que pugui ser mòbil, que no només que entre territoris, per entendre'ns. Però que la idea seria màxim 15 persones, evidentment amb distància de seguretat òbvia, en grups de 15, un grup de 15 persones, a l'aire lliure. Doctor.
Sí, jo crec que és obvi que quan passem a la fase 2 i la revetlla estarà dintre de la fase 2 o potser de l'inici de la fase 3, doncs hauran d'aplicar les normatives de la fase en què estem, no? Jo crec que si fem la revetlla, com és factible a l'aire lliure amb grups reduïts de persones, jo crec que no ha d'haver-hi cap problema. I sobretot, si aquest grup reduït de persones són de l'entorn familiar, encara menys, no? Perquè són persones que ja conviuen de forma més o menys continuada, doncs no tindran cap mena de risc. Ara bé, això no implica que no puguin haver-hi algun brot. I això també implica que controlar tot el territori de Catalunya, ¿sabes?, si realment són 15 persones o en algun espai i en 25 serà força difícil. Per tant, jo crec que ara hem de mentalitzar tota la població de que quan arribi aquesta data tan especial, doncs la gent procuri aquest any, de forma excepcional, doncs fer totes les celebracions a l'aire lliure, en cases, en jardins, en places, etc, amb un nombre limitat de persones que no superi aquesta xifra de les 15 que marca el grau de desconfinament del moment, no? Jo crec que això es pot aconseguir, i la gent es pot divertir també, i no és necessari que hi hagi molta més gent de 15 perquè hi hagi diversió.
Doctor, una última pregunta. Vostè és el cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Quan parlem de malalties infeccioses, parlem des de la faringitis, la laringitis, la tuberculosi, el VIH, o els herpes, si cal, però també... per exemple, les pneumònies. Doctor, heu notat un augment de les pneumònies i de malalties que després de passar aquesta Covid-19 encara es mantenen en el temps? És a dir, que deixa seqüeles també des del punt de vista, per exemple, de les vies respiratòries?
Sí, ja estem veient que hi ha alguns pacients, sobretot els que han tingut la malaltia més greu i han necessitat d'estar en cures intensives i de sistema de ventilació assistida. Un percentatge d'aquests pacients no recuperen del tot a nivell pulmonar i tenen seqüeles a nivell pulmonar i fins i tot alguns d'ells, que ara ja s'estan estudiant i que no tenim encara la gestió del temps, poden tenir seqüeles cròniques que limitin molt la seva capacitat funcional. Per tant, és una de les principals, un dels principals problemes que estem abordant en aquest moment, les seqüeles cròniques dels pacients més greus.
Mm-hmm. Molt bé. Per cert, amb el tema, que hi havia una doble pregunta del Pere Mas, el tema dels avions.
Ah, perdó, és que no se m'havia anat.
No.
És que lo del Sant Joan sempre limita tot. Digo, és que el tema de los avions és preocupant en el sentit de que la gent ha d'anar, pues, de moment, amb mascareta. I el filtre que tenen els avions és un filtre d'altíssima eficàcia. De fet, és un filtre que fa servir en els quiròfans dels hospitals. Per tant, el risc en l'avió, si nosaltres fem servir mascareta, segurament és molt, molt, molt limitat. Jo no diria de zero, tampoc, perquè dir de zero sempre és molt, molt agosarat, però jo diria que el risc és mínim. Per tant, quan comenci la circulació aèria està en actiu, probablement el que ens hem de preocupar és que tothom a dintre de la cabina, tant els professionals com els usuaris, porten la seva mascareta i que si l'aire funciona de forma adequada no hi haurà cap risc per viatjar en avió.
Doctor, per acabar, estem parlant de que si ens haguessin dit que quan va començar tota aquesta pandèmia, quan es van tancar a casa aquell primer dia que va sortir Pedro Sánchez amb aquella mirada i aquell moment de depressió col·lectiva de tancar-nos a casa de com seria el futur, no només estem molt millor de com estàvem, que això és obvi, sinó que veurem un estiu que serà menys traumàtic que com podíem pensar fa 3 mesos, no?
Sí, segur, i afortunadament això desitjo molt que passi, no? Jo, miri, durant 3 mesos o 2 mesos i mig he estat lluitant desesperadament perquè tota la gent que ingressés a l'hospital sortís endavant. Ara, durant les 2 o 3 setmanes, estic intentant posar tot el que pugui de la meva part perquè la gent surti feliç. Perquè jo crec que ara hem de sortir feliç. I
per tant, la pandèmia deixa de ser, la pandèmia ara, en aquests moments, deixa de ser tan sanitària, en canvi, és molt més... Bueno, és el mateix, de dir, deixa de ser menys vírica per ser més mental?
Mire, jo crec que sí. I es veu en l'ambient. La gent està molt preocupada, la gent té molta por. Jo crec que totes les notícies, les bones, no són capaços de dimensionar-les i les dolentes ràpidament les magnifiquem. I jo crec que hem de canviar el xip. Hem de canviar el xip totalment. Estem sortint i hem de sortir més forts i hem de sortir, pues, amb una activitat social que sigui el més bona possible. Jo, miri, i ara per acabar, qui em permet, jo sempre he defensat, i darrere meu defenso més, que la condició humana és afectiva. I aquesta condició humana afectiva no es pot perdre. I, per tant, si la nova normalitat ha fet perdre la condició afectiva, lluitem per la normalitat que és condició afectiva. És a dir, ens hem de tornar a apropar, ens hem de tornar a estimar, hem de tornar a abraçar els nostres pares, els nostres fills, a les nostres parelles. Jo crec que aquesta és la lluita més important que tenim ara, convèncer tothom de que tornarem a la normalitat i que tornarem al més aviat possible.
Moltes gràcies, doctor, i pels ànims i per la realitat. Que vagi bé, bon dia.
Bon dia, gràcies a vostès.